Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria. Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
T'agrada la bona música, t'agraden els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la quarta emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Els filòsofs no fan el que prediquen. Tanmateix, ells ja fan molt pel sol fet de predicar i de reflexionar sobre el bé. Certament, tant de bo que també poguessin actuar segons els seus preceptes. Què els podria fer més feliços? Mentrestant, no has de menystenir les bones paraules i l'esperit ple de bons pensaments, sinó que has de lloar la discussió de matèries saludables per bé que no comporti cap resultat. Què hi ha d'estrany en el fet que aquells qui han provat d'enfilar-se per un pendent escarpat no n'assoleixin el cim? Si ets home, admira encara que caiguin els qui emprenen grans gestes. És una mostra de noblesa el fet que aquell qui no fa cas de les seves forces, sinó de les de la seva condició, assagi propòsits elevats i concebi idees més grans de les que pot dur a terme, tot i tenir un esperit immens. Qui es fa el propòsit següent: jo miraré la mort amb la mateixa expressió amb què en sento parlar, em sotmetré a tants treballs com calgui, encoratjant el cos amb el meu esperit. Menys tindré les riqueses, tant les presents com les absents. I no em sentiré més trist si es troben en una altra banda, ni més coratjós si aquestes riqueses llueixen al meu voltant. No faré cas de la fortuna, ni quan arribi, ni quan se'n vagi. Miraré totes les terres com si fossin meves i les meves com si fossin de tothom. Viuré com si sabés que he nascut per als altres i per aquest motiu donaré gràcies a la natura. Certament, podria haver vetllat ella millor pels meus interessos. Ella m'ha donat sencer a tothom i tothom sencer a mi. Tot el que tingui no ho guardaré amb avarícia ni tampoc ho repartiré pròdigament. No em creuré que posseeixo res més del que he ben donat. No mesuraré, per tant, els meus favors pel seu nombre, ni per la seva importància, ni cap, per cap altra cosa llevat del valor de qui el rep. Mai no consideraré que és molt el que rebi algú que en sigui digne. No faré res mogut per l'opinió comuna. Ho faré tot per convicció. M'imaginaré que tot el que faig, segons la meva consciència, té lloc davant la mirada del poble. La meva finalitat a l'hora de menjar i de beure serà ofegar les necessitats de la natura i no pas omplir i buidar la panxa. Seré encantador amb els amics, afable i complaent amb els enemics. Em convenceran, abans i tot, de demanar-m'ho i m'ocuparé de les peticions honestes. Sabré que la meva pàtria és el món i que els déus són els meus protectors, que es troben sobre meu i al meu voltant, jutges severs dels meus mots i dels meus actes. I quan la natura reclami el meu esperit, o bé la raó l'abandoni, me n'aniré havent demostrat que he estimat la rectitud, les bones empreses, i que per culpa meva no s'ha reduït la llibertat de ningú, encara menys la meva. Aquell qui es proposi de fer tot això, ho vulgui, ho intenti, farà camí vers els déus, i ell, encara que no hi arribi, haurà mort en un gran acte de gosadia.
Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Què hi ha d'estrany en el fet que aquells qui han provat d'enfilar-se per un pendent escarpat no n'assoleixin el cim? Si ets home, admira, encara que caiguin, els qui emprenen grans gestes. No us sembla que el nostre autor o la nostra autora d'avui siguin gaire contemporanis? Ja ho veurem al final, si són o no contemporanis, si són gaire antics. Però no us sembla aquesta admiració per les grans gestes? No és pròpia del nostre moment, que alguns anomenen postmodernitat, la caiguda dels grans relats. Això dels grans propòsits, que ens deia durant tot el text, aquest proposar-se viure, fins i tot aquesta paraula, noblesa. Sabem, la crítica històrica ens ha fet conscients de qui eren els nobles a l'època medieval. Quin era aquest estament? A què es dedicaven? Què era el dret de cuixa, per exemple? Què era, quina era la relació d'aquests nobles entre ells. Com és que ha quedat aquesta paraula noblesa per indicar allò més elevat? Ens traeix sovint el llenguatge aquesta història dels vencedors que coneixem, que és escrita doncs, per aquells que n'han tingut el poder. Fa que hi hagi mots, com per exemple pagès, que tot i que en molts àmbits doncs, es mira amb simpatia, certament s'utilitza sovint com per indicar no precisament una persona desenvolupant al màxim les seves qualitats humanes i sovint doncs, amb una certa fins i tot ridiculització. No així el mot noblesa, la paraula noble, que, com deia, ha quedat reservada per aquelles coses més elevades. Què hi ha d'estrany, ens diu l'autor o l'autora, en què no ho assoleixin, en no assolir un objectiu quan aquest objectiu és prou elevat? A veure si et penses que canviaràs el món, se senten dir moltes persones que intenten, també avui, malgrat no estigui gaire de moda, també avui plantejar-se a nivell individual i sobretot a nivell col·lectiu aquests objectius elevats. Menys tindré les riqueses, tant les presents com les absents. I no em sentiré més trist si es troben en una altra banda, ni més coratjós si llueixen al meu voltant. Fàcil de dir, però qui no identifica la prosperitat amb la benedicció? Qui no se sent, d'alguna manera, confirmat que està fent allò que és bo, allò que és correcte, si les coses li van bé. És un pensament antic. Ja en l'Evangeli, a l'Evangeli de Joan, hi ha un passatge, és el capítol 9, on Jesús està caminant amb els seus deixebles i passen a prop d'un cec de naixement. I els deixebles li pregunten a Jesús: aquesta persona és cega de naixement. De quin és la culpa? És culpa d'ell o és culpa dels seus pares? Perquè en aquella època hi havia encara el pensament extès que quan una persona té una malaltia, en aquest cas sobretot doncs, una ceguesa, és que alguna cosa ha fet dolenta, que està posseït, que hi ha hagut alguna falta moral en aquella persona. Però clar, si aquesta ceguesa és de naixement, com pot haver comès una falta moral si encara no existia? I per qui, d'aquí ve la pregunta, són potser doncs els seus pares els qui han pecat, els qui han comès aquesta falta moral. Això pot semblar també molt allunyat del nostre imaginari, del nostre sentir, però hi ha espiritualitats contemporànies, de vegades en diem de la nova era o New Age, hi ha moltes persones que avui se senten properes a aquesta manera de pensar. Se senten properes a un pensament que els indiqui que sembli just en el sentit que el món tingui sentit i tingui justícia, perquè si jo faig allò que he de fer, si jo actuo bé, si jo actuo, segons aquestes espiritualitats que comento, amorosament, i hi ha d'haver en mi, o pot ser que jo cerqui, aquesta certesa de dir el món em tornarà aquest bé que jo he fet, que jo he donat. I sembla difícil, per més que la realitat ens ho demostri un cop i un altre, però no és difícil, no és fàcil de reconciliar-se amb una realitat en la qual la persona intenta amb tota la seva sinceritat, amb totes les seves forces, intenta fer el bé i el que rep és desgràcia o el que rep és injustícia. I fins i tot una injustícia comparativa, el del costat, que em consta, o jo m'ho puc pensar, que no ha fet aquest esforç pel bé. Sembla que les coses li van fins i tot millor. I no de forma subtil, de vegades de forma molt clara. Aquest és el tema d'un altre llibre bíblic, que és el llibre de Job. Job és l'exemple de la persona que es comporta segons el voler de Déu i que rep la sorpresa que en lloc de que les coses li van bé, les coses li van molt malament.
Pàgines que m'han corprès.
Viuré com si sabés que he nascut per als altres. Aquest autor, aquesta autora d'avui, que ja revelo abans d'arribar al final i dir doncs, qui és, que no és d'àmbit cristià, diu com si fos una cosa òbvia, que viuré com si sabés que he nascut per als altres. Sembla que el sentit comú ens porta a sintonitzar amb això de menys tenir les riqueses, tant les presents com les absents, perquè ja hem vist en una edició anterior del programa, no?, que quin és el resultat de centrar la pròpia vida en les riqueses i quina és la pena que pot fer això, que l'ésser humà amb totes les seves possibilitats quedi com atrapat, centrat en aquesta adquisició del diner. Allò era una forma extrema, la de Silas Marner, pot ser molt més, diríem, més lleuger o més suau, però és fàcil, crec, per a qualsevol consciència humana adonar-se'n que hi ha alguna cosa de no satisfactòria en aquesta valoració central dels diners. En canvi, aquesta frase tan rotunda de l'autor d'avui, viuré com si sabés que he nascut per als altres. Això sembla que no lligui gaire amb aquesta sensació o amb aquesta aspiració, amb aquest desig de llibertat moderna, concebuda com, precisament, gosar viure per a un mateix, per a una mateixa. El món antic ens deia que la persona lliure, aquesta paraula, no tenia una connotació necessàriament positiva, com té avui, que els nostres anhels de llibertat sembla que contenen allò de més noble, allò de més ple, allò de més profund de la persona. Sinó que en el món antic es feia servir la noció de llibertat per indicar la manca de lligams. Això encara ho recorda el llenguatge nostre contemporani quan diem, per exemple, un cos en caiguda lliure. Què vol dir? Què té de lliure? La caiguda d'un cos en caiguda lliure. Això vol dir un cos que cau sense cap obstacle i, per tant, que cau a plom. Per tant, que no té, diríem, cap altra més possibilitat que la de continuar aquesta línia descendent que acabarà amb l'impacte. No sembla que això lligui molt amb el sentit que donem al mot llibertat. Però això prové d'aquesta accepció antiga de la paraula, on ser lliure era com una cosa una mica penosa perquè volia dir que no estàs lligat a ningú, que ningú t'espera, que ningú se sent part de la teva vida, part constitutiva de la teva vida. Gairebé està relacionat amb aquest també gran càstig del món antic, que és l'ostracisme, això que és retirar-te o separar-te de la teva comunitat. Aquest és un tema, diríem, de fons, que els comentaris que estic fent no pressuposen un desig, naturalment, de tornar a una època premoderna on aquesta descoberta del projecte personal i de l'originalitat personal, doncs, en l'època premoderna puguin quedar obscurides, però sí que voldria com mostrar o com apuntar aquesta limitació d'entendre's a la persona com centrada en si mateixa. Viure com si sabés que he nascut per als altres. Com si la meva relacionalitat, i recordo el que vam també comentar en un anterior programa sobre Martin Buber, com si el meu ésser i el meu jo no pogués existir sense el tu.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
I quan la natura reclami el meu esperit, o bé la raó l'abandoni, me n'aniré, havent demostrat que he estimat la rectitud, les bones empreses, i que per culpa meva no s'ha reduït la llibertat de ningú, encara menys la meva. Ah, doncs amb aquesta cita no sembla que aquesta noció de llibertat per a l'autor que ens ocupa avui fos ni molt menys negativa, ni molt menys només una manca de lligams. Que per culpa meva no s'ha reduït la llibertat de ningú, encara menys la meva. Aquest expressat com a desig al final de la vida, quan la natura reclami el meu esperit, o bé la raó l'abandoni, en el moment en què jo deixaré d'existir com a almenys persona conscient, per això que diu de quan la raó l'abandoni, que el meu desig, ara que sóc conscient i ara que puc fer ús de la meva raó, sigui que per culpa meva no s'hagi reduït la llibertat de ningú. I encara menys la meva. No hi ha contradicció en aquest autor o aquesta autora entre la meva llibertat i la dels altres. La noció, també avui molt extensa, de llibertat, ens diu que la meva llibertat acaba quan comença la teva. I així sembla voler fer honorar, voler honorar una visió de la relacionalitat en la qual jo tinc respecte per l'altre, en la qual jo no em penso que sóc el centre del món, ni l'únic que hi existeix. I, per tant, conec els meus límits i sé que l'altra persona em pot limitar i accepto aquest límit i per això dic que la meva llibertat s'acaba quan comença la teva. Però aquesta és una noció de rivalitat de la llibertat, una noció territorial, una noció que fa que l'expansió de la meva llibertat no la pugui concebre si no és a costa de la reducció o de la contracció de la llibertat dels altres. També en un anterior programa vam veure que aquesta no és l'única concepció de la llibertat i que la tradició anarquista, amb la seva frase emblemàtica, jo no seré lliure fins que totes no siguem lliures, indica una concepció o una antropologia molt diversa, en la qual no hi ha contradicció o no hi ha rivalitat entre l'expansió de la meva llibertat i la teva, en la qual aquesta concepció anarquista, que també Això que estic explicant de la concepció anarquista li passa a la concepció cristiana, si pensem en l'Evangeli de Joan, si pensem en Agustí, com parlen de la llibertat, no ocorre mai que la meva llibertat en expansió hagi d'aturar-se perquè donar lloc a la teva, per respectar la teva, sinó que és una perspectiva completament distinta que diu que la meva llibertat s'expandeixi és una condició de possibilitat perquè la teva s'expandeixi. És una perspectiva molt distinta i és una perspectiva que s'assembla, per exemple, a la forma com va parlar de la llibertat la fundadora del Partit Comunista Alemany, Rosa Luxemburg, quan deia i definia la llibertat així: llibertat és... la llibertat és sempre la llibertat del qui pensa diferent. Què vol dir pensar la llibertat així? Què vol dir avaluar o valorar el meu grau de llibertat d'acord amb què? Amb la meva capacitat d'acceptar aquell que pensa diferent. Com més puc acceptar-ho, més lliure sóc. Com més espai puc fer, sense entendre això com una minva de la meva llibertat, més espai puc fer per al qui és distint, més lliure sóc. I per tant és en aquesta interacció dialogal i positiva amb l'altre i amb aquesta acollida de l'altre que no es constreny la meva llibertat, sinó que la meva llibertat es realitza. L'autor d'avui és Luci Anneu Sèneca. Sèneca el jove o simplement Sèneca. I l'obra és La vida feliç, de Vita Beata, escrita l'any 58 després de Crist. Sèneca, que va néixer l'any, alguns diuen, primer després de Crist o quart després de Crist, i va ser obligat a suïcidar-se per Neró l'any 65, tenia un germà. Bueno, havia nascut a Còrdoba, de la Hispània romana, que és l'actual Còrdoba, Andalusia, i tenia un germà que era un any més gran que ell. El seu germà es deia Gali, i va ser, durant 2 anys, el cònsol romà, era senador, i va ser durant 2 anys el cònsol romà d'una província romana que estava a l'actual Grècia, la part sud de Grècia, a partir de Corint, que es deia la Acaia. I aquesta és una, diríem, província romana que s'anomena en els Actes dels Apòstols, exactament en els Actes dels Apòstols 18, és on surt aquesta 18, 12, 17, és el passatge on Sant Pau fan un front contra ell, els diferents faccions jueves de l'època, els fariseus, els saduceus, que a vegades es barallen entre ells, porten a Pau davant del procònsol romà. I aquest és Gali, aquest és el germà de Sèneca, i doncs és el que ens permet datar de la forma més acurada que coneixem aquest esdeveniment de la vida de Sant Pau, perquè sabem que el germà de Sèneca va estar cònsol a l'Acaia només a l'any 51 i 52. Per tant, aquest episodi dels Actes dels Apòstols, del capítol 18, ha d'haver ocorregut durant aquests 2 anys. Doncs bé, aquest germà de Sèneca és amb ell amb qui Sèneca li dedica l'obra que avui hem tractat en el programa, La vida feliç. L'hem vista en la traducció de Núria Gómez Lleuger. I això és tot per avui. M'acomiado desitjant-vos que tingueu una bona nit. Fins dimecres vinent.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.